IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
10:05, continuem aquí al dia, a través de la ràdio, però també a través de la televisió i sempre pendents del temps en aquestes hores, tot i que molt estable, entre comates, vos explico. Poques variacions. Avui ens espera un començament de mes de setembre amb un panorama bastant variable a les Illes Balears. Ho explicam. Com se troba el cel, Joana?
Idò, mira, Marta, bon dia de nou. Podríem dir que avui tindrem un cel una mica tapat, una mica cobert, sobretot per la presència de pols en suspensió que torna a fer acte de presència i també núvols alts que poden anar guanyant protagonisme al llarg d'aquesta jornada de dia primer de setembre. Xisco.
Així és, i atenció, perquè no es descarta qualque ruixat feble i ocasional, especialment durant el capvespre. I si arriba pluja, podria anar, malauradament, acompanyada de fang.
Ai, totes aquestes persones que varen fer netescotxo fa uns dies han de saber que sí, malauradament, torna la pluja de fang. Però pel que fa a les temperatures, com deia abans, no? Pocs canvis. Les màximes es mouran entorn dels 31 graus, tot i que alguns punts de les Balears es poden enfilar fins als 33 graus.
Talment, i les mínimes quedaran prop dels 20 graus, amb nits que continuen sent bastant caloroses, nits tropicals. Per tant, encara tenim ambient estiuenc, malgrat que avui ja estrenam aquest mes de setembre.
El vent bufarà de component est, en general moderat, en registres que poden arribar als 28 km per hora i en la presència també de brises costaneres.
I si mirant cap a la mà, onatge que pot arribar fins als 0,8 metres, però no ens quedam només amb aquesta pinzellada ni molt manco, perquè més tard ampliarem tota la informació sobre el temps d'aquest dia primer de setembre i ho farem amb el nostre home del temps, Albert Darder. Obrim les càmeres, obrim les nostres beauties per conèixer el temps en directe, com començant per la primera finestra, que ens mostra una estampa preciosa a Cala Tirant, a Fornells, amb aquest sol tan brillant i la mà en calma, en algunes ones, però sí que se veu una mà...
Calma, exactament.
Però no són unes ones molt notables,
no? Però avui està un poc moguda. No? Sí? Jo diria que avui la mà està un poc moguda.
Necessitem moure's, Xisco Nadal.
Més que un plat...
No. Jo és que la mare és una dona que respecta
no
sempre...
Sa...
No, que ella sempre s'ajusta a la veritat. Jo sé si el directora diu que la mà és una bassa d'oli, jo compro aquest
una
discurs,
zona...
però
no,
se veu
no,
una mica de moviment.
Jo us veia una zona que sí que és veritat que no se veu tant com rompen a la costa. És veritat, teniu raó.
Hi ha una miqueta d'onatge. Ses coses com són.
Està una mica remoguda.
Estem remoguts com la mà.
En qualsevol cas, tenim aquest contrallum de la càmera que també és espectacular, no? Perquè se veuen els rajos de sol dins aquest aigua que també se mou i, efectivament, és una estampa curiosa.
Si obrim una altra finestra, almenys, si la podem analitzar millor i amb més rigor, si cal.
Aquí veuràs que la mà sí que és una mica més...
Aquí sí, no, companys? No romp, pràcticament, a la costa.
Aquí no apareix. Som a la Font de la Cala, a Cap de Pere, en aquest cas, una estampa també molt estiuenca, verdesca, amb blaus, tant de la mà com del cel, però el cel sí que jo noto aquí aquesta mica de calitja, aquesta pols en suspensió que va entrant i que d'en Xisco que farà que molta de gent diga ai, jo volia fer escotxonet i per aventura podeu esperar una mica.
Jo l'altre dia vaig estar a punt d'anar fent escotxo perquè tenia vacances i vaig dir aprofitaré els temps, però vaig mirar el cel i vaig dir no.
No convé.
Encara
el duc en fang. Sí, jo ara estic esperant que la fancada caigui els propers dies i després ja el durem. Me vaig comprar estiquet i me vaig quedar en sotiquet davant la màquina de rentatge.
No, això és molt important, sobretot per estalviar aigua, no? Si total, han de continuar les pluges de fang...
Jo ho faig sobretot per ecologia.
Esperar, exactament, a fer netescotxo encara podeu esperar una mica més. Parlem de preus, si vos sembla, que és important, i sobretot quan es refereix a aliments molt bàsics. Hi ha coses que sembla difícil, no?, o que costa imaginar que siguin un producte de luxe. Però si anem, per exemple, a comprar pa, També notam que el preu ha canviat, i sobretot molt, els darrers anys.
I tant, de fet, el preu del pa ha pujat a prop d'un 25% des de l'any 2020, des de la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera. I avui podem trobar des de barres que costen poc més de 50 cèntims, però també pans que superen, Xisco, els 3 euros.
I què hi ha darrere d'aquesta pujada? El preu de la farina, l'energia, la mà d'obra i també un factor que cada vegada pesa més, la calor extrema. Les altes temperatures acceleren la maduració del cereal i enguany la producció ha caigut de manera important.
Però també hi ha una altra realitat, i és que cada vegada valoran més el pa artesà, el temps de fermentació, els ingredients de qualitat i també els processos tradicionals, perquè potser ja no compren només una barra de pa, sinó que volem saber què menjam i com s'ha de fer, o com s'ha fet.
I avui en volem parlar i volem posar les mans dins la farina i saber què passa als forns, com si ara mos poséssim a pastar. Però bé, jo el que diu és guió. És que som tan gràfics, de vegades, és que quina poesia. I en volem parlar amb en Miquel Àngel Torrents, que ell és president de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears. Miquel Àngel, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Encantats de saludar-te. I parlàvem d'aquesta pujada del preu del pa, que no sé com heu notat vosaltres com a forners en els darrers anys, que a poc heu hagut d'anar ajustant aquest preu perquè el manco poda guanyar en sopar, òbviament.
Bueno, bé que ho heu explicat perfecte, la introducció que heu fet. Crec que no sé si jo he de dir alguna cosa més, perquè la veritat és que esteu molt ben informats i heu tocat tots els temes. Per queixar-me un poquet, i en resposta a la teva pregunta, el pa, clar, tenim un problema, sobretot en les barres, panet, en el pa més bàsic, per la competència de supermercats i hipermercats, que, clar, ho han convertit en un producte reclam i aturen el preu i no deixen que pugi. Claro, això no és així. Si un fa un escandall, pues una barra pues ha de valer 20 o 30, no ha de valer 50 cèntims. Realment això m'ho està matant des d'aquesta banda i això fa que de cada vegada sigui menys negoci vendre pa.
Miquel Àngel, però el que més ha encarit el procés d'elaborar, per exemple, aquesta barra de pa, que és la farina, l'electricitat, els sous, el transport, perquè moltes vegades no fins i tot parlam de conflictes bèl·lits que fan que el preu de les coses pugi.
Sí, però...
En el vostre cas, què és exactament que fa que pugi?
Per el tema de sa barra, és clarament pues, la competència de supermercats. O sigui, no li sé si li he d'intrusisme, perquè avui en dia tots estem fem intrusisme tots i es fomben en cafè i totes aquestes coses. Però, clar, si qualcú, perquè ell fa calle dumping, o sigui, perd el bes, és capaç de vendre-te una barra 50 cèntims, ja t'està distorsionant el mercat. És que és normal, és com si, no sé com dir-ho, hi ha mil marques, mil coses, però clar, un té un producte i un senyor pues, va estar passant tant en sort automòbils xinos, no? Tal, o sigui, al final ve qualcú i el compren per 10 i el compren per 6, distorsiona el mercat. I això, per la banda aquesta, d'aquest tipus de pa, de la barra tradicional, d'espanet, tot això, els supers tenen gran
exacte.
Culpa que no se pugui aplicar el preu que tocaria.
Això
clar,
per una banda.
Pujat, o sigui, és que fa 20 anys valia això, una barra de pa, valia 80 pessetes, valia aquests 50 cèntims, o fa 20 i pico d'anys. Claro, per què no ha hagut evolució? Pues precisament per això, i que ja no és negoci. Un és negoci a partir de que tu tens un producte, un costos, i se diferencia entre els costos, òbviament, i el preu de venda. En les barres això ja hi ha molta font que ja no en fan. Ja compren directament congelat o el que sigui, perquè no te paga, no te compensa.
Això per una banda, Miquel Àngel, però dèiem que el pa ha pujat un 25% des de 2020, és a dir, en 6 anys un 25%. Què fa que això pugi tant? Què fa que el pa tingui aquesta pujada tan elevada, per dir-ho d'alguna manera, en 6 anys un 25%?
Jo crec que al final és el que ha pujat la inflació. Jo tampoc tinc unes dades molt específiques, jo de Puigcerrà, de la guerra, que tenim la batalla diària de l'empresari en aconseguir gent per fer feina, i si seran de pa redó i pa que s'elabora els vespres, ja ni en parlam. O sigui, està clar que això també s'ha encarit bastant el preu de la mà d'obra, perquè és molt mala de trobar. Llavors, òbviament, pues, sí, clar que s'ha encarit la matèria prima, l'energia, tot això, clar, això va increixent, normal, però bueno, que el pa no creix més, no, perquè realment és un producte que està molt estancat, no? Ja dic, per la pròpia pressió de súpers, per el que sigui, perquè és un producte que, per desgràcia, de cada vegada se consumeix menys, i és molt difícil. Llavors, hi ha l'opció, com tu m'ho demanareu, ja m'adalant de la pregunta, premium, de farines de gent massa madre, tot això, però clar, això ja no és una cosa que estigui a sabat de gran públic. O sigui, no se pot gastar 7 o 8 euros tranquil·lament amb una peça de pa, pues no està elevat a tothom.
7 o 8 euros? euros no, és veritat, Miquel Àngel, però jo crec, i no sé si els meus companys també tindran la sensació, que hi ha hagut un augment de la cultura del pa. La gent sap el que és un bon pa, s'afitza, mira les etiquetes, els referents, com s'elabora. Anys enrere, no? Tot estava un poc en el mateix sac, però jo crec que ara mateix el consumidor sí que intenta apostar per un bon producte.
Quan hi ha un tipus de consumidor, li direm premium, no? Igual que aquests senyors que són que se poden permetre anar a un bon restaurant, o ja no seran d'estrella Michelin i coses d'aquestes, gent que té temps i valora... Clar, i el que passa és que és pasta de monedat com a aliment. Ara bé, sí que és cert que, clar, un pa de massa mare amb una fermentació totalment natural, lenta... clar, està clar que és més, o sigui, és més saludable. El gluten perd les seves parts nocives, no? Que puguin alterar la nostra flora intestinal i és un pa molt més digestiu. Però, clar, això no està debat de tothom, però això implica una elaboració tremenda. Jo crec que aquesta gent diu que va querir, però diu un nom, i, clar, que estic per una passió i una il·lusió, però, clar, evidentment, són moltes d'hores pendent d'espa. I ja dic, quan de voler pagar, ho pot tenir una minoria de fons molt específics que tenen aquest tipus de client i poden funcionar, però encara això se pot generalitzar, per desgràcia.
Clar, Miquel Àngel, ara la Marta demanava si tenim una nova cultura d'espa, però sí que allò que se nota és que no és el mateix comprar espa a benzinera o comprar-lo a un súper que comprar-lo a un forn. Jo no et súper només el comp quan faig tard, és a dir, si un dia surt de 5 dies a les 8 i no he pensat a dir-li a ma mare, mamà, compra'm una barra, o jo no n'he comprat, m'aturo en el súper i sé que aquella barra, o me la menys tot d'una, o l'he d'acabar torrant per sopar, perquè quan ja arriba el moment de que ropits sopem, ja allò ja xicle. En canvi, jo els cap de setmanes, en el fons de barraca nostra, fan una barra, que és cert, que val 1,85, que li diuen camperola, campesina, però aquesta barra madura tot el cap de setmana, no té res a veure amb el que jo compro en el súper. També com a consumidors, haurien de fer aquest exercici de pensar que pot ser una barra d'un euro estirar els doblers si no l'han de congelar o no l'han de menjar tot d'una, i en canvi pagar-ne 1,85 per una barra que hagi tovat, que hagi passat el procés i sobretot que tingui aquella consistència de pa bona, és allò que realment és una bona inversió.
Bueno, aquí hi ha altres factors, no només és el preu que explica tot això, no? També és el tema dels nostres hàbits de consum i de comportament. O sigui, jo crec que antigament els nostres predins, o la predina, o qui fos, agafava la senyeta, s'anava al mercat i dedicava molt de temps a fer moltes coses, molt de la compra, i llavors fer el dinar, sopar... avui en dia, just el fet de que van anar al súper i tens la barra allà en la mà, o t'atures, jo què sé, el puesto on se va més pa de Mallorca és una benzinera. D'això també concreta. Jo dic perquè en el final la comoditat també m'ho estira. O sigui, si tinguéssim aquella manera de veure la vida des del punt de vista de dedicar temps anant al fons tradicional, que puntura no pots aparcar davant perquè és un carrer molt concorrit i has d'anar a peu o has de cercar una altra fórmula i tot això, Ventura, això tindria un sentit. I les coses també se farien. Per tu ho has dit, en el final, vivint tan aviat, tenim aquest dia a dia que m'ho impedeix disfrutar de les coses. I tampoc li pot demanar a aquest súper que vengui barra d'una qualitat o una altra, perquè això no li interessa. El súper li interessa que la gent compri ja espa i que determinat tipus de població, que per desgràcia no té el poder adquiritiu que li agradaria, pues tingui ja el seu producte reclam i ja està. Però estem en el mateix. Tot ha de ser massa immediat. Tot
I
ha de ser massa ràpid.
I hem de reivindicar aquesta cultura, el manco d'aturar una mica, perquè no hi ha major plaer que arribar a casa i tenir un pa moreno des de sempre bo, sopar d'un pa amb oli, no? Jo vull pensar que aquí sí que
si
tenim aquesta...
Si mos prohibíssim el mòbil una setmana, o les xarxes socials, s'haurien d'omplir estem. Dius que ja estic cansat de llegir. I bueno, vale, per aventura t'anar d'anar a peu a cercar espa, el que podries fer en el súper en cinc minuts, o aprofitant que vas a comprar altres coses, vas a comprar espa en forn específic i dediques exacte 40 minuts del teu dia. Claro, mos faria una pèrdua de temps espectacular, però, claro, aventura és això, estem massa entretenguts amb altres coses, fent scroll amb el mòbil, dopamina, un munt d'estímuls, i realment llavors mos costa.
Miquel Àngel, el que era una notícia de pujada del preu del pa s'ha convertit en tot una reflexió humanística.
Bueno, perquè al final és slow life.
Però com ho heu explicat en els principis, i tot puja, no és una cosa, tant de bo fos un augment de demanda, però clar, al final la demanda poc a poc se va reduint, i ja et dic, llavors tenim aquest condicionant, de que no sé quin exemple porà, quina comparació, però que fan els súpers en les barres, que això és molt difícil, lluitar contra això és molt difícil.
I
un producte reclam...
I un altre dia, Miquel, segurament també hauríem d'entrar dins un altre jardí o encetar un altre meló, que és el tema de la gent que no pot menjar farina normal i ha de menjar pa sense gluten. També
bueno,
un dia...
Perquè estem en el mateix, tot s'ha accelerat, no? O sigui, tots els blats industrials, pues bueno, normal, pues, ha d'haver una gran producció. I si hi ha plagues, pues, què s'ha de fer? Pues, s'ha de fertilitzar tot aquest blat perquè no hi hagi plagues, i si podem augmentar de qualque manera entre el gen i tot el que sigui, que faci més producció, pues, tot això és molt més interessant. Bueno, això és molt americà, no? Vale, bien. Què passa? Que això fa que la seqüència d'ADN del blat que s'emplea avui en dia s'hagi allargant moltíssim, i tot això és el que genera que hi ha tots els problemes d'intoleràncies. Un blat, per exemple, perdut, antic, no? Com el blat de Seixa, que és aquí mallorquí, que és un blat molt poc productiu, claro, quan se torna ara a conrear i tal, dius, ostres, què passa aquí? És una seqüència d'ADN molt més curteta i és molt millor per la flora intestinal. Però, claro, què passa? Que, clar, en fi, que anem aquí a producció, no?
No, i com afecta determinats sectors...
Que podríem fer moltes coses aquí...
I com s'encareix, per exemple, el preu del pa quan es tracta d'un altre tipus, no? Destinats, per exemple, a persones sense gluten, com explicaven a Joan. En tot
sí,
cas,
perquè
m'ho
han escrit precisament per dir-nos que una persona que no pot consumir pa convencional i que ha de consumir pa sense gluten paga per una barra 8 euros.
Clar.
Vull dir, també...
Des d'aquí aquesta reivindicació que pugui ser més accessible. Sens dubte. Miquel Àngel Torrents, president de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears, moltíssimes gràcies. Continuarem parlant del pa i del preu, si continua pujant, que tot apunta que sí. Moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies. Adéu.
Mireu, canviem de qüestió per abordar un altre que darrerament és molt habitual o molt present als carrers de ciutat, els patinets elèctrics. Són un mitjà de transport que en els darrers anys ha augmentat considerablement. Són econòmics, pràctics a l'hora de desplaçar-se, però hi ha conductes que preocupen cada vegada més a les autoritats.
Sí, Marta, alguns d'aquests vehicles poden arribar a velocitats molt superiors a les permeses. En algunes trobades, fins i tot menors d'edat, fan quedades per fer carreres amb els patinets i s'han registrat velocitats de fins a 80 km per hora, quan el límit legal és de 25 km per hora.
El problema no és només modificar tècnicament aquests patinets, sinó també l'ús que se'n fan en espais urbans compartits en vianants i altres vehicles. Aquestes conductes poden augmentar el risc d'accidents i posar en perill la seguretat de tothom.
Saludem Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma. Senyor Bausà, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Sí, tenim constància que el manco a comunitats autònomes, com per exemple a València, sí s'han detectat casos en concret, no?, d'aquest tipus de trobades amb patinets que superaven la velocitat permesa. No té constància que aquí a les Balears, o no sé si aquí el manco ha estat un fet més anecdòtic? Ho podria confirmar?
Nosaltres diríem que aquí el que ha succeït han estat fets aïllats, no?, que el que fan se consideren com anecdòtics, perquè no tenim constància que faci palès que serà un grup de joves a fer, diguéssim, aquestes concentracions per provar els seus patinets a veure fins a quina velocitat arriba. Per tant, sí que és cert que han tingut qualque fet aïllat, a veure, la policia local ha hagut d'intervenir, però, com dic, reiter, són fets molt, molt aïllats.
Regidor, fets aïllats, però, clar, m'ho demanant com poden arribar aquests vehicles en aquestes velocitats. No sé si es tracta de patinets modificats, trucats, perquè mos entenguem, o de models que ja tenen aquesta capacitat, o aquesta capacitat per poder fer aquesta viada.
Bueno, poden trobar les dues vertents, no? Poden trobar gent que ha modificat, ha manipulat, no?, i ha alterat el seu vehicle de mobilitat, i hi ha d'altres que ja han comprat amb aquestes característiques, però el que hem de dir ben clar és que si la policia local identifica i troba aquest tipus de vehicles que han estat modificats o bé que no estan permès a la seva circulació per l'alta velocitat a la qual poden arribar, són requisats automàticament i a la persona se li posa una sanció, és a dir, se li posa una multa. I això és en el qual vull reafirmar el compromís que tenim com a Ajuntament, no?, i el que hem fet, que hagin incrementat les sancions i s'hagin reduït també el nombre de patinets que tenim circulant pels nostres carrers.
Som en conversa amb el Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, precisament parlant dels patinets, i volia demanar-vos, senyor regidor, si arran de l'ordenança municipal ha minvat aquesta velocitat i des que hi ha una normativa específica i sancions sobre aquests patinets, també hi ha més consciència. Un pic que m'han tocat la butxaca, no sé si hem après una mica que són quines velocitats o de segon quina manera no se pot circular en patinet.
Per desgràcia, ho acabo de dir, no? Hem hagut de tocar la butxaca per conscienciar la gent de lo que pot fer i el que pot no fer a la via pública, no? Nosaltres, perquè tingueu una idea, l'any 2025 van posar en marxa aquesta ordenança cívica, una ordenança cívica on regula i controla com no pot ser també els surts dels patines, i hem de dir que l'any 2025 van posar unes quasi 900 sancions a vehicles de mobilitat com poden ser els patines. En el juny del mateix any 26 en el qual estem, també han posat unes 108. Això, com dic, ha minvat bastant el nombre de sancions que s'han interposat a les persones que condueixen aquest tipus de vehicles. I això és gràcies a les campanyes que està fent la policia local, les campanyes de control que duim a terme en els diferents llocs on circulen aquests vehicles, i com no pot ser una altra manera, també centrada en marxa de l'ordenança cívica.
Home, la davallada tan notable de les sancions ja indica que s'ha fet una bona feina, sens dubte, que només hi hagi unes 100, quan un any enrere hi havia prop de 900, ja vol dir una bona feina. Tornant al tema de la manipulació dels patinets, vostè ha explicat abans, no?, que si se detecten, evidentment es retiren, que són fets molt puntuals, aïllats, en cap cas trobades, com ha corregut a València ni molt manco, però si se detecta, a quan pot ascendir una multa per conduir en un patinet modificat?
Podem arribar perfectament a les 3.000 euros més la retirada del vehicle. Això depèn també de l'escala que nosaltres tenim, si és una falta lleu, una falta greu, una falta molt greu. Com dic, podem arribar, pot anar des dels 300 fins a les 3.000 euros.
I, senyor Bausà, no sé si, més enllà de que, com explicava, no, han baixat les sancions, han baixat també una mica els incidents, també és vera que explicàveu que aquests fets són concrets de trobar patinets que van en aquesta velocitat, però no sé si la policia local està incorporant controls específics per detectar aquests patinets modificats, aquests comportaments o aquestes velocitats que no són indicades, que no se poden produir. Com es comprova que un vehicle, per exemple, està manipulat en el cas d'un patinet? Això és fàcil de detectar?
Bueno, recentment hem comprat, no? Ja tenim en plantilla, per poder-ho de qualque manera, un nou dispositiu que ens permet controlar i medir amb més exactitud les velocitats a qual poden anar aquests vehicles. És com si, per fer-nos una idea, nosaltres estem acostumats en el radar que tenim tots en ment, no? Quan un vehicle passa a velocitat, doncs el radar posa sanció, però també tenim un tipus de mecanisme que ara ens permet controlar la velocitat a la qual van els patinets, i això ja s'està posant en marxa en els diferents carrers de la nostra ciutat, ja s'estan fent controls que moltes vegades a punts i indrets on ningú se'ls espera, i això ens permet, com dit, incrementar les sancions i tenir major control i major presència per minvar, diguéssim, la pressió que estem tenint d'aquests patinets, que me permeteu que diguis, la pressió van com a locos, a vegades.
Des d'aquí ens alegram que el Manco aquesta modificació, aquesta nova ordenança, hagi ajudat sobretot a garantir la seguretat, sobretot amb aquesta davallada tan notable de les sancions. Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
Abans d'anar a publicitat, si me permeteu, un apunt també en matèria de mobilitat. El Servei Ferroviari de Mallorca restableix els seus horaris habituals a partir d'aquest dimarts, dia 1 de setembre, amb un augment de les freqüències i també del nombre de trens diaris respecte al servei que es va oferir durant l'estiu, durant el mes d'agost. Es recupera la circulació per totes les vies en el tram comprès a les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí, de manera que les dues andanes tornen a operar amb normalitat en totes les estacions d'aquest tram, segons indicaven un comunicat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Tot torna a la normalitat, trens, busos, escola, Xisco Nadal, que s'ha incorporat de les seves vacances, alguns oients que ens escriuen, que també tornen de vacances, tot torna a la normalitat. Ho heu notat als carrers? Sé que vosaltres sortiu molt pres, com jo, però sí que se nota cert moviment, no? Sí. Cert trull de dia 1 de setembre.
De primers d'agost, que era quan jo venia caminant tots el cotxe, ara que tot venia a fer la meva ruta, hi ha més gent que ja s'ha incorporat a la feina. Ja no camin tant tot sol per Manuel Afanya.
Jo, més enllà de la mobilitat, que per jo et sa mateixa les cites de matí que no hi ha
gairebé ni ànima.
Ningú, més enllà de la mobilitat diria que sí que se nota una altra cosa, un altre ambient, no? Un altre ambient de tornar a la rutina. Que ja ho vam dir ahir, que per ahir com a repetim, no? En aquest sentit, però és vera que per a moltes persones, no només per als estudiants i els professors, sinó que per a moltes persones és com el començament de l'any, no? Hi ha com a dues maneres de començar l'any, dia 1 de setembre o dia 1 de gener. Molta de gent
amplia... I emocionalment, aquesta... què és més fort per tu, el 1 de gener o el 1 de setembre?
Jo crec que 1 de setembre.
1 de setembre.
Sí, sí, perquè el dia 1 de gener estàs immers en festes, no te pots fer ni propòsits, que sempre
sí, el canvi d'any... Són... Ja. Anímicament és molt potent,
per
el canvi d'any.
Per jo setembre.
I Xisco Nadal, igual que na Joana, 1 de setembre o 1 de gener?
No, jo som de 1 de gener. Perquè som molt de fer propòsits...
I perquè molt de fer la contra, també.
No, perquè comences un any, te proposes tornar a estudiar anglès a les totes, dius, he de millorar l'anglès, vull apuntar-me a rus...
Vos, si fas això per gener ja vas tard, perquè els cursos comencen per setembre, Xisco.
Home, no. I jo l'agenda la compro al setembre.
Vos?
De fet, hi ha un tipus d'agenda que la pots comprar durant l'estiu, que tens juliol i agost,
sí.
I ja pot començar a ordenar tota la teva vida a partir de
l'estiu. Jo som de gener, a mi m'agrada l'any natural. No aquests anys postissos, perquè
no, jo diria que depèn de l'any.
No, que vivim immersos, jo ho entenc, el de setembre, però és com si quedàssim ancorats eternament en el calendari escolar. Com si fóssim eterns batxillers que per setembre arranques la nostra,
si me permeteu,
la nostra vida.
Si permeteu, un petit incís. No continueu somiant que teniu un examen i que no sabeu res? O això ja va, ja va a partir de les vostres vides?
Jo encara som-hi de tant en tant amb una professora de matemàtiques que m'encalça pels passadissos. Només vols dir que això, el trauma de les matemàtiques no m'ho lletra.
Però que és que te vol obligar a fer una arrel quadrada? O què te demana aquesta mestra?
No, clar, com que a mi me costava molt ser matemàtiques... Ja. No és cap broma, això és un somni recurrent.
Sempre has estat una dona de logaritmes, Joana Maria Maroto Muna. Però bé, visca setembre i visca gener, que queda escurrant aquí l'any quan li vagi bé,
I
faltaria més.
I com li agradi. 10 i 30 minuts, uns consells, i tornem a fer la previsió del temps amb Albert Darder, i també parlarem de l'inici de la pesca dels raors, just a partir d'aquest dia 1 de setembre. Tot torna, la pesca també, com veus.
IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Molt bona.
Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I
Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I en pugues, sí.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui, dia 1 de setembre, encara que molta gent tingui la sensació que l'estiu continua ben present, meteorològicament ja entram dins una nova estació, meteorològicament. No?
Meteorològicament parlant, sí, però per explicar-nos una mica millor aquest canvi d'estació i, sobretot, què ens pot dur aquesta nova estació meteorològica o aquesta temporada, avui contam amb el nostre home del temps, ja l'hem anunciat abans, ja han dit que era per aquí, en Albert Darder. Bon dia, com estàs, Albert?
Bon dia i feliç any meteorològic. Perquè
per tu també comença avui, eh?
No, però és que l'any meteorològic comença dia 1 de setembre, també.
Més raons per fer que reset, idò.
Sí,
primer.
Sí, és que molta gent m'ho diu, que dia 1 de gener m'ha dit, és pura fatxada. S'any comença dia 1 de setembre, molta
no
gent m'ho
pensat,
diu.
No estava previst, aquest debat, però dia 1 de setembre versus dia 1 de gener.
Una pregunta, s'atardó no comença dia 23 de...
Astronòmica.
De... Astronòmic. Ah, clar, que ara hem de diferenciar entre astronòmica, meteorològica, calendari julià, és a dir, hem d'anar afegint elements.
I el temps d'hivern, ja de fred, comença quan jo li envio una foto a Joana Maria Maroto Monada que pot saber de Nadal.
Exacte. Sí, sí, això és una mica dur de rebegar.
Sí, perquè el posa pràcticament el mes d'octubre. Per això ho diuen. Albert, tenim dimecres i dijous amb poc canvis i sol per tot arreu.
Sí, continuam amb un ambient impropi per l'època, estiuenc, unes temperatures 4 a 5 graus superiors a la mitjana. Per tant, seguirem parlant de temperatures molt elevades, en el sentit, no esperam valors caniculars dels 40 graus, això ja no, perquè ja estem a setembre, ja no dura tant el dia, no tantes hores d'insolació, però sí que temperatures puntualment de 34-35 graus les podem agafar com
ja n'hi ha. Fer,
ja n'hi ha, per ser setembre.
Però és vera que, manco jo ho he notat, tot i que les nits no és que siguin fresques, se pot dormir una mica més bé, una mica.
Sí, ja anem millor per dormir, perquè hem de tenir en compte el que hem de diferenciar. Que estem amb una falca anticiclònica i això fa que de vespre l'aire pugui descendir i refrescar. En canvi, si tinguéssim una borrasca amb vents del sud, mos tornaria a ploure a terra, tornarien a tenir vents càlids, això de moment no ho tenim. Aquí podem veure l'evolució prevista de la temperatura a 1.500 metres, se veu aquesta lleugera pujada que estirem en 22, 23 graus a 1.500 metres, quan veiem una baixada contundent? Edò, mireu per on, que podria passar el que tradicionalment abans passava, que sempre la setmana de començar l'escola feia la baixada forta. Podria ser.
La setmana que ve, això,
és una hipòtesi que a partir de dia 9, dia 10, puguen tenir una normalització dels temps, ja veurem si ven precipitacions, això ja ho confirmarem la setmana que ve, companys.
I ara que dius això, també començam una nova temporada, podríem dir, de borrasques i de dana. No sé si és correcte dir que l'arribada de la tardor augmenta el risc d'aquests episodis, sí. O si, com tu dius, haurem d'esperar a la setmana que ve per veure com evolucionen els mapes.
Cada any és diferent. No és una cosa matemàtica certa que tal dia de setembre hagi de començar ses danes i l'aparició de borrasques. Això molt depèn de la circulació atmosfèrica. Hi ha hagut anys que se mos ha retardat molt. L'any 2004, per exemple, que tenc molta mà, va fer una calorada més que enguany a principis de setembre, i després, la temporada tardorenca, va ser un no parar de borrasques.
A veure, tenc una contradicció interna molt grossa, perquè ara just Albert ha dit que no plourà fang. Jo havia llegit que sí, de fet tenia
que
una cançó...
Que teníem pols en suspensió.
Fins i tot preparada, que és aquest Raining Man, perquè estava segura que hi hauria pluja de fang. No plourà fang. Que
hi ha una
bascotxo.
Miqueta de pols en suspensió.
Val.
Però clar, no és necessari que hagi de ploure. Ara ja tenim serenes.
Ah. És que nosaltres anem d'amors del temps i, clar, com pots veure,
ja queda ben clar,
que vengui...
Ja queda ben clar,
que com aquella cançó típica eivissenca, que la serena cau menuda, sí, la nit mos diu adiós, i posats a ploure, com vol la Marta Garau, que ploguin homos. It's raining men.
També estem escoltant, en aquest cas.
No se descarten quatre gotes, però el que passa que són set serenes ara que influeixen. Mm-hmm. I la setmana passada varen tenir una serena que va precipitar-se pols en suspensió. Però ara mateix, condicions per haver precipitacions així més importants no les veiem.
No, de moment no. El tema de la mà, que hem parlat tantes vegades, de la temperatura de la mà, continua molt càlida i seguirà així, en aquesta línia?
Sí. Bé, a poc a poc ha d'anar baixant, perquè cada picar manco hores d'insolació no té tanta estona, però així tot, continua sent molt alta per aquesta època de l'any. Continua sent un reservori d'energia en el qual no li podran llevar sui.
Mirant ja, aquesta setmana continuarà la calor, ja has dit que de cara a la setmana que ve amb el començament de l'escola podríem tenir el canvi de temperatura, així que estirem ben pendents de com pugui evolucionar el temps i la meteorologia. Mirant cap a fora d'Espanya, si t'assembla, i tornem a posar el focus al Nepal, continua augmentant aquesta xifra de víctimes per la devastadora riuada que ha afectat diverses zones de l'Himàlaia, Xisco.
Les autoritats nepaleses i xineses han elevat ja a 919 el nombre de persones mortes, mentre continuen les tasques de recerca de més de 4.700 desapareguts. Albert, què sabem hores d'ara sobre aquesta riuada?
El que sabem és que, clar, jo la setmana passada vos vaig contar que se podria deure a un moviment sísmic. Mm-hmm. Al final sembla que no, que ha estat el propi col·lapse del glaciar i no ha tingut res a veure amb moviments tectònics. És a dir, moltes vegades hi ha col·lapses, és un fenomen natural, però, clar, ha coincidit amb una orografia molt accidentada, ha tingut una caiguda lliure de centenars de metres i ha coincidit amb una zona de vessant molt inestable. I això ha anat arrossegant material, ha estat com un efecte bolla de neu, diguéssim, de cada vegada anar arrossegant més i més i més fins que s'ha produït el col·lapse i aquesta riuada tan catastròfica que s'ha donat.
Anava a dir-vos que ara que parlàvem de... Teníem aquesta mitja discussió de si començar amb l'any meteorològic, si començar amb l'any de vera, si esperàvem el dia primer de gener per posar-nos al dia de les coses. I d'aquesta mateixa discussió l'acaben de tenir na Modesta i la seva filla, na Paqui, a casa seva, que mos veuen, mos segueixen, i des d'aquí també volen saludar-les perquè mos encanta que mos facin a saber que els nostres debats també generen debat a les cases dels nostres oients i dels nostres espectadors. Ja ho heu vist, aquí en Xisco diu una cosa, jo dic una altra, en Albert en diu una altra.
Una cosa, que te contestin ara, per favor, per missatge, jo vull saber, na Modesta, de què és? Modesta, quan comença el any? El setembre o el gener? Perquè jo vull ser Team Modesta, per tant, que mos ho diguin.
Jo crec que deu ser que vas bé tu, perquè na Paqui me deia que ella, per ella, el dia 21 de setembre comença la tardor i comença la tardor. O sigui que bé, que mos contestin si volen. Però des d'aquí la salutació, perquè mos encanta que mos escriguin i que mos diguen que mos veuen.
Llavors deia que era un debat molt interessant, no? Quan comença l'any emocionalment, físicament, meteorològicament...
Clar, perquè hem de triar entre any meteorològic, any astronòmic o any natural. Cadascú pot triar una mica on arranca el seu any.
Albert Dardé, moltíssimes gràcies, com sempre.
I gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres una temporada més.
I tant, i que siguin moltes més. Gràcies. Al teu costat. Gràcies, company. Altres coses que també comencen avui i de les quals mos feien ressò tot d'una. Avui és un dia molt especial pels aficionats a la pesca recreativa de les illes, perquè aquest dia 1 de setembre s'aixeca la veda del raó i comença oficialment la temporada per capturar aquest peix tan preuat i tan arrelat a la tradició pesquera de les nostres illes.
La temporada s'allargarà fins dia 31 de març de l'any que ve i enguany hi ha bones notícies. Els estudis del govern confirmen que la població del raó s'ha recuperat. El pes mitjà dels exemplars analitzats l'any passat va arribar als 70 grams, gairebé el triple que l'any 1999, abans de l'entrada en vigor de la veda.
Ara bé, aquesta recuperació també obliga a mantenir una pesca responsable. El límit és de 50 raós per persona i dia, i el govern reforçarà les inspeccions a les principals zones de pesca per evitar-ne captures il·legals. En parlam amb el director general de pesca, Antoni Grau, a qui ja poden saludar. Bon dia, Antoni, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Si no vaig errat, Toni, t'enganxam, Ermita de la Mà, pot ser?
Sí, senyor.
És a dir,
el director
general, sí, mariner, que està molt bé, que l'enganxem allà al mig. Primeres, sí, valoracions, senyor director, d'aquest primer dia de pesca, com va la cosa?
No, va molt bé. Va, a veure, penseu que avui és un dia faner, jo suposo que dissabte aquí bé hi haurà molta més gent. Aquí tot el que és Dragonera ja he comptat 26 barques, i bueno, el d'anar a pescar raons no és anar a fer a veure qui mata més raons, és que fa suficient per estar tranquil. No? Si no, nosaltres som 3 i en duim 40, molt grossets. Jo tinc amb el vici de biòleg de mirar-los tots i sí, i jo m'està sortint una mitjana d'uns 170 mil·límetres i es fan 80 grams, més o menys. O sigui que jo crec que ja duim més
un
de 2 quilos.
Ets un bon peix,
sí,
clar.
Sí, està molt bé.
Heu dit una paraula una mica clau, no? Hi ha nervis, estic nerviosos, no? Què representa per als aficionats de la pesca recreativa que avui sigui el 1 de setembre i se torni a poder pescar aquest raó?
Sí, home, jo crec que molta gent que se treu la llicència només per sortir 2 dies a pescar raons, no? Perquè es veu que les illes tenien 12.000 i pico llicències de barca, però quan surts a la mà no, apenas hi ha gent pescant, salvo dies com avui. A veure, pensa que el raó és un peix que en teoria està en el mercat però si no te'l regala un amic, difícilment te'n compraràs, perquè la majoria de rons que hi ha al mercat venen de fora, venen de Catalunya o venen d'Andalusia, on allà no és un peix tan apreciat. Però bueno, per això és més un tema social i cultural,
sí.
I si me poses gastronòmic, que no tant...
Ara ho has dit, Antoni, un tema també cultural, arrelat a moltes famílies, qui ve de tradició pesquera recorda, no?, els seus predins, els seus familiars sortir amb els nins, després la part de secret que té la zona en concret, tots els mites o no, perquè aquí igual mos pots ajudar, no?, que si el sol ha d'estar d'una determinada manera, que si sol apuntes una i no una altra, també hem escoltat històries de pescadors molt interessants sobre la tradició, no?, sobre la cerimònia que suposa aquesta pesca.
Exacte. Vés per segona cosa que és un peix molt guapo, crides l'atenció als nins, també tota aquesta cosa que mossega, i que ara... Té una litúrgia, jo ahir també ho explicava per una altra ràdio, que és el que fa que sigui tan atractiu, perquè al final... I quin és l'escupo i tal com va? L'escupo no s'agafa mai, almenys a Mallorca. Jo tinc 40, estem contactíssims, i d'aquí una hora tamon anirem, ja han agafat més que suficients.
I com els prepararàs, Toni? No sé si ja teniu pensat com els prepararàs.
Bueno, a més raó és un peix que el seu és recent agafat, tirat en la pella, enfarinolat o no, ell encara enfarinolat, no? I fregit, i que se quedi com a queda com un rebanat, és quan realment és molt bo.
Boníssim. Un peix boníssim i finíssim, també t'he de dir, perquè és un peix molt, molt finet.
És un peix que no s'ha d'escatar, te pot menjar la pell en les escates, perquè és impossible escatar-lo, perquè l'estic integrat dins la pell. Té tota una sèrie de coses, però mira, jo a la feina tinc un company i molt bon amic, que és canari, i me diu, vosaltres mai que esteu locos perquè estem canaris, nosaltres lo tiramos. És a dir, ells no se'l mengen. Sí, li diuen peix peine i ells no se'l mengen. És un tema cultural. Jo sempre poso en valor el tema de cultura i de relació, el que lliga la gent en la massa pesca d'arròs. No tant... Ara som el director, però vaig intervenir després de tots aquests estudis i jo tenc que ser curoll aquest estudi, que està molt bé, però per això té molt més valor que si gent ho ha respectat, que no que si fan 170 o 180 o 150 milions, que està molt bé. Però crec que i per això té tota aquesta curolla de raó, perquè tots, almenys els mallorquins, ho tenim com a molt
arrelat. És veritat. I ha estat un gust, sobretot, formar part d'aquesta cerimònia en directe, perquè recordem els oients i els espectadors, sobretot si qualcú s'incorpora en aquest moment, que tenim el director general de pesca, però enmig de la mà, que també agraïm que hi ha una bona cobertura, la veritat, que ens ha ajudat a mantenir aquesta conversa tan interessant en aquest dia important, 1 de setembre, dia en què comença la veda de la pesca del raó. Toni Grau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Encantat.
I que pugui gaudir del reste de dia de pesca.
Sí, no, ja no, una estoneta més i ja està.
Una estoneta.
Comença a entrar vent i ja, nosaltres ja estem satisfets.
I de nosaltres contents també. Moltíssimes gràcies, senyor Grau.
Encantat, vinga.
Abans d'anar a publicitat, encara continuau amb el debat,
Sí.
El dia 1 de setembre, dia 1 de gener, quan comença l'any i quan
Marta,
no, ben què passa?
Tenim resposta de la Modesta, que mos diu que per ella és en gener. L'any sempre comença dia 1 de gener, com en Xisco. Tim Xisco, en Xisco, Xisco.
Bravo, Modesta, bravo. A la fi, gent enseny mirant aquest programa i escoltant el dia.
Era un debat molt interessant, companys. Jo encara tinc dubtes, crec que depèn un poc de l'any
en concret. No mos farà canviar d'opinió.
No. Cadascú que ho senti de la seva manera.
Perdona, Modesta és una dona sàvia.
Sí, totalment.
Per tant, feis que... A mi no, jo som un no ningú, però feis que has de savis.
I sobretot Modesta i també a la seva filla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè ho dèiem ahir, no? La ràdio, sobretot, aquesta setmana que hem iniciat una nova temporada, la ràdio és companyia i fem ràdio, sobretot gràcies a vosaltres que vos trobeu a l'altre costat. 10:47, uns consells, continuem.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
amb
en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga raves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga raves, tu i en Pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
IB3 Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I en Pugues, sí.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Deu i 49 minuts per molts de nosaltres, sobretot, mira, nosaltres que estem tan vinculats als mitjans de comunicació, la televisió ha estat sempre present, sempre allà, informatius, programes, dibuixos animats quan érem petits, mos han acompanyat al llarg de tota la nostra vida. Així que entenem com la televisió com una eina més que necessària, sobretot, per exemple, quan estem passant un moment difícil, fa companyia.
Exacte, igual que ara, com comentava, la ràdio també fa molta companyia, és molt necessari, doncs la televisió també ho pot arribar a ser, perquè molt de pacients han d'estar molt de mesos ingressats, als hospitals no poden assumir el cost diari que suposa tenir la tele encesa. Les quotes diàries varien entre les comunitats autònomes i, tot i que en algunes són gratuïtes, els preus generals oscil·len entre el 2 i els 6 euros diaris.
Tot i que molt de pacients rebin visites que els ajudin, en certa manera, a ocupar les seves hores durant l'ingrés, altres necessiten trobar alternatives per passar aquests dies. Aquesta situació no afecta només el preu de la televisió. Per a les famílies que passen setmanes o fins i tot mesos a un hospital, qualsevol despesa del dia a dia pot acabar convertint-se en una càrrega difícil d'assumir, perquè una cosa és estar ingressat 3 o 4 dies i una altra és quan tens un ingrés de llarga durada.
De llarga durada, de mesos, per exemple, i no només has de pagar el cost de la televisió, de veure la televisió, sinó també aparcaments, màquines de begudes o cafeteries dins dels mateixos centres sanitaris. Són algunes de les despeses que se sumen a una situació que ja és prou complicada. I és precisament per això que hi ha qui reclama que els hospitals garanteixin uns serveis bàsics a un preus assequibles.
Aquest és el cas de Rosita Roixina, una dona de 94 anys que ha passat per un ingrés hospitalari i que ha decidit anar una passa més enllà, recollir signatures per reclamar que la televisió sigui gratuïta a tots els hospitals.
Tinc 95 anys, recién fets. Fa que estic ingressada, el dia 8 va fer 4 mesos. El dia 8 d'agost. Jo demano que sigui la televisió de gratis, per tothom, majorment per la gent gran i els nens, que resulta molt car, es costa 26 a la setmana.
Dia 8 d'agost, la Rosita va fer 8 mesos que estava hospitalitzada. Mos ha enviat aquest vídeo a la redacció del dia, però, efectivament, molt aviat farà 5 mesos. I li han dit 94, en té 95 d'anys, ella ho deixa ben clar. La seva reivindicació neix de la pròpia experiència i posa el focus en una realitat que moltes famílies coneixen de primera mà. Quan un ingrés s'allarga, com és el seu cas, durant setmanes o mesos, el cost d'aquests petits serveis pot acabar a cent molt elevat.
Ha de ser o per setmanes, per dies o per mesos. I quan entres no penses que estaràs tants mesos, penses que estaràs 2 setmanes o 3, i llavors resulta que va pujant. Pels jubilats també malament, perquè la paga la tenim molt petita.
I és que qui li pot negar un poc de companyia a un malalt, ja sigui a través de la ràdio, a través de la tele? Són grans aliades i, sobretot, fan molta companyia.
A la tele, pues, ara veig bastantes pel·lícules de l'Oeste i d'aquestes d'intriga, o també veiem les notícies, veiem de tot una mica. O sigui, la tele fa molta companyia. Aquí hi ha senyores que han pagat nit i dia a la tele perquè els hi faci soroll. I quan... sentint raonar els hi fa companyia i no tenen por, estan millor acompanyades i es fa així.
Com dèiem, la Rosita s'ha posat mans a la feina i ha començat aquesta campanya, aquesta reivindicació per aconseguir que tots els hospitals ofereixin aquest servei de manera gratuïta. Ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures i vos hem de dir que de moment la campanya va molt bé.
Unes 60.000.
T'ho esperaves,
molt
això?
Molt èxit. No, tant èxit no esperava, no. No m'ho pensava pas, en èxit.
I esperes que posin la tele de franc, gratuïta?
No sé, depèn de tantes coses. Esperem que sí, però ja veurem, perquè hi ha moltes coses que s'han d'arreglar aquí.
I és veritat, que hi ha moltes coses que s'haurien d'arreglar, sobretot per totes les persones malaltes que necessiten el mínim, aquesta companyia, sobretot quan no són els seus familiars, quan no són presents, o que no tenen a vegades familiars, la tele pot servir. Tant de bo, se pugui recollir moltíssimes firmes. Saludant Carmen Flores, és presidenta de l'Associació del Defensor del Paciente, ja ens està escoltant. Carmen, bon dia, m'imagino que coneixes ben bé el cas d'Anna Rosita. Podria ser una realitat tele gratuïta per tots els pacients, per les persones ingressades.
Bueno, lo primero decirle a Rosita que chapó para ella, que realmente si todos hiciéramos lo que está haciendo ella, seguramente la televisión ya sería gratuita. Como es normal, entras en un hospital y obviamente es un servicio público que pagamos todos, incluida la televisión, pero es mejor hacer negocio con la televisión, con las máquinas de bebidas, con los restaurantes, con las cafeterías, etcétera, que dar servicio público como se merece el que está una semana como el que está 8 meses.
Exactament, és que és el mínim. Carmen, si me permets, passam la videotelefonada a telefonada i així te podem escoltar millor tot d'una, que és veritat que no té una qualitat del so molt bona aquesta conversa. Hauria de ser el mínim, companys, no sé. Jo sí que he tingut experiència amb familiars hospitalitzats recentment i deien, ostres, en sèrio? És un preu elevadíssim, no? I sap greu, perquè, clar, els familiars no són tot el temps i durant el vespre fa companyia.
Sí, exacte, és veritat que molta de gent la fa servir precisament per això, no? Per tenir aquesta...
Ses hores mortes, aquesta, Joana.
Sí, la companyia, aquesta manera de passar l'estona, de no pensar per aventura en tot allò que tens a damunt, en la malaltia, en el procés que estàs passant, perquè, com dius, els familiars no sempre te poden acompanyar, no sempre poden estar amb tu, i per aventura ses hores mortes, com deies, són ses que verdaderament és important que aquesta televisió els faci companyia.
I que dius, 4 euros un dia no te són res, però si tu ets allà cada dia...
Mira, una Rosita, fa quasi 5 mesos que
ja estàs ingressat allà, 4 euros diaris venen a ser d'haver 125 euros cada mes. Suma-li que si has d'anar a cercar un aigua, si has d'anar a veure el familiar que tens ingressat, el tiquet de sora, si vas pas de matí, clar, comença a sumar una carrera i dius, escolta, tenir qualcú ingressat me pot suposar un extra de 300 o 350 euros cada mes sense tenir-ho contemplat.
Sí que és veritat, que sap greu, però jo crec que en Rosita aquesta campanya de recollida de signatures, a més els mitjans de comunicació li estem donant moltíssima
visibilitat. Per cert, si no vaig malament, tenim l'adreça on la gent pot entrar per poder signar i també afegir-se en aquesta reivindicació, en aquesta petició que feia en Rosita. Ara els meus companys de realització supos que mos ho posaran perquè tingueu la direcció exacta on podeu entrar i signar per sumar-vos en aquesta reivindicació d'Anna Rosita.
Carmen, recuperam la teva telefonada amb major qualitat de so. Recordam, oients i espectadors, Carmen Flores és defensora del pacient. Dèiem que podria ser una realitat aconseguir les firmes, que canviassin les normes als hospitals, tele gratuïta. Podria ser una realitat?
creo que debía ser una realidad. Es decir, lo que no podemos ir ni Rosita ni el defensor del paciente, que ya lo ha pedido tanto al gobierno, que le diga a las comunidades que efectivamente esto tiene que ser un servicio público, pero como digo, no habría que mendigar esto, porque ya lo pagamos. Nuestros impuestos pagan también que podamos tener una televisión gratuita. Estemos una semana, estemos un mes, muchísima gente vive solita, ingresa sola, no tiene absolutamente a nadie. Entonces, no tiene televisión, tiene que estar encamada. ¿Qué hace? ¿Mirar al techo? Me parece bastante inhumano, me parece una falta de respeto a los que pagamos con nuestros impuestos todos los servicios públicos y que, bueno, tengamos que soportar gastar, porque además es cara la televisión. Otra cosa es que ahora, los tiempos son más modernos, parece que podemos contratar fútbol, etcétera. Esto es aparte. Nosotros decimos televisión, televisión. Y quien quiera contratar otras cosas, pues ahí nosotros no nos metemos. Y hablo lo mismo de las máquinas. Quien tiene que estar con sus familiares muchísimo tiempo, se gasta muchísimo dinero, tanto en aparcamientos como en bebidas, el agua, todo es incluso más caro que fuera de los hospitales. Entonces, creo que todo esto se debería valorar, se debería, recuperar algo que es la cordura. Y la cordura dice que cuando vas a un servicio público, obviamente es porque ya antes lo has pagado. Y antes lo has pagado y tienes que recibir por lo que pagas. En este caso, la televisión es enxufar-la i, des de luego, no cuesta mucho dinero a l'administració.
Sens dubte, i ho pagam tots, com tu bé has explicat. Carmen Flores, presidenta de l'Associació de Defensors dels Pacients, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros.
La tele no és un lujo, es la firma a través de change.org, que per cert du ja més de 61.000 firmes. Vos podeu afegir en aquesta petició. Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, continuam.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El govern construirà 10 pisos públics a preu assequible a Sencelles.